Tots els diumenges a un quart de nou del vespre, Àngels, amb David Serra.
Bona tarda a totes i a tots. Si en aquests moments esteu escoltant la ràdio, teniu sintonitzat Ràdio Estel, doncs això vol dir que esteu escoltant l'Àngels, el programa que, com ja sabeu, dona veu a totes aquelles persones i entitats que treballen per al tercer sector social. Aquí us acompanyarem els propers 20 minuts i ens coneixem també. Som el Joan Andreu Parra, la producció, la Paula Moreno tocant botons i qui us parla, el David Serra, un programa que compta amb la col·laboració de la Fundació Llegat Roca i Pi. Comencem. El passat 19 d'octubre, ja de l'any passat, el Consell de Ministres va aprovar la reforma del Reglament d'Estrangeria que permet la regularització dels menors no acompanyats quan arriben a la majoria d'edat. Un nou reglament que hauria de beneficiar més de 15.000 persones en el conjunt de joves en el conjunt d'Espanya. Concretament, 8.000 menors i més de 7.000 joves extutelats majors de 18 anys que han deixat de tenir la protecció de les administracions. Si ens centrem només en Catalunya, la Generalitat atén gairebé 5.300 joves tutelats i no tutelats, dels quals un 72,6% són majors d'edat. Aquesta és una reforma que feia temps que reclamaven molts governs autonòmics i que també era molt i molt esperada, sobretot per les entitats socials. I aquesta tarda volem conèixer l'anàlisi que en fa una d'elles, així com també saber quina és la situació actual d'aquests joves. És per això que parlarem amb l'Albert Parés, que és advocat i president de l'associació Noves Vies de Badalona. Albert, bona tarda.
Molt bona tarda.
I moltes gràcies per ser aquí amb nosaltres. Abans de centrar-nos, diria, en el present, en el temps, a febrer del 2022, penso que val la pena recordar una mica què va suposar aquesta reforma del Reglament d'Estrangeria. Quines són les principals, van ser les principals millores d'aquesta normativa, pensant sobretot en això, en els joves que se'n beneficien?
Sí, bé, primer de tot portàvem més d'un any esperant aquesta reforma que cada cop el govern anava prometent, anava dient que estava elaborant, i portàvem ja, la veritat és que més d'un any esperant-lo. La primera valoració, òbviament, és molt positiva. Molt positiva per què? Perquè principalment això facilita que molts joves, quan assoleixen els 18 anys, puguin renovar el permís de residència sense problemes. Que això era una de les grans dificultats que hi havia amb l'anterior normativa. I la segona és que ara obtenen una autorització per treballar i, per tant, no han d'anar com bojos buscant una empresa que els faci una oferta i fer unes històries molt rares que abans havien de fer. Per tant, és una situació molt positiva per aquests joves, que els hi permet treballar i renovar i estar amb més tranquil·litat respecte a la seva documentació.
Sí, sí, perquè si no vaig errat, fins ara els menors, fins abans d'aquesta reforma de la llei, els menors que arribaven, quan complien la majoria d'edat, tenien permís de residència però no de treball. És així, no?
Sí, exacte. O sigui, la normativa senzillament el que et donava de menor d'edat una autorització de residència amb permís de treball. Però que era un permís de treball que als 18 anys, per tal com està redactada la normativa, doncs es perdia. I, per tant, clar, arribaven als 18 anys molta gent que potser, o alguns joves, estaven treballant, de cop i volta havien de deixar de treballar, de tenir uns ingressos propis, i llavors completament quedaven en una situació bastant d'exclusió social, efectivament.
Sí, sí. Per tant, resumint o dit en línies generals, potser resumiré massa, però diem que aquesta reforma el que permet és que els joves migrants que arriben al nostre país doncs estiguin, no quedin desemparats, quan assoleixen sobretot la majoria d'edat, perquè abans sí que estan tutelats, però al fer la majoria d'edat ja no ho estaven.
Sí, exacte.
Que deies tu, tranquil·litat i
sí,
sobretot...
A nivell de papers, el noi ara pot estar i la noia pot estar més tranquil·la, d'acord, i de dir, mira, jo em preocuparé doncs, si haig d'estudiar, si m'haig de formar per entrar al mercat laboral, com qualsevol jove que vulgui formar-se, i entrar en aquest mercat laboral amb unes condicions dignes i normals. Per tant, això és molt positiu. De totes maneres, un gran problema que segueix havent-hi no és per la normativa, sinó jo penso que aquí hi ha una gran deixadesa per part de la DGAIA quan compleixen els 18 anys. O sigui, sempre tendim a culpabilitzar o responsabilitzar la normativa, però a veure, cadascú també ha d'assumir les seves responsabilitats. I a veure, igual que un pare i una mare als 18 anys no fan fora de casa seva els seus fills i filles, la DGAI això ho hauria de mirar, i molt, molt, això.
Perquè la DGAI, per aquells que no ho sabeu, és la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència, que és qui es fa càrrec, no, dels menors no acompanyats que arriben, en aquest cas, a Catalunya.
Exacte. La Generalitat de Catalunya, exacte, és qui té competència en protegir els menors que no tenen pares, mares o que estan senzillament desemparats. I un dels col·lectius, evidentment, són els menors estrangers no acompanyats, que es diuen.
Aleshores, quan fan 18 anys, han d'abandonar forçosament... o la DGAI ja deixa d'ocupar-se d'ells, diríem.
Exacte. Hi ha molts joves que sí que realment entren en uns pisos assistits, amb entitats que els gestionen, aquests pisos de majors d'edat. D'altres també són de la mateixa Generalitat. També donen suport de molta manera. Però n'hi ha d'altres que senzillament volen ser independents, vale? Això per un costat, però n'hi ha d'altres que... per cert comportament de jove de 18 anys, jo diria, m'atreveixo a dir, doncs bé, doncs no acaba d'agradar i no acaben de trobar algun tipus de recurs. Per tant, clar, hem de pensar molt bé que fins als 18 anys és lògic que s'hagi de fer càrrec, perquè la llei així ho diu i ja està. Però a partir d'aquí, qualsevol situació d'un jove amb 18 anys, hem de seguir protegint-lo. No el podem deixar de cop i volta. Per més mala peça, en el sentit més col·loquial de la paraula, pugui ser aquest jove. Perquè és que, clar, jo als 18 anys també era un peça. I, en canvi, els meus pares doncs, no em van dir, mira, marxa de casa, saps? I potser ho haurien d'haver fet, jo, això, val?
Sí.
Per tant, és un tema realment molt, molt de dir, a veure, què fem amb aquests joves quan assoleixen els 18 anys, sobretot, o bé perquè tenen un problema de, per exemple, de drogadicció, un problema mental, de conducta, el que sigui. Vull dir, hi ha d'haver, jo penso que, més especialització en aquests centres de menors i i de joves. No és fàcil, evidentment, no dic que, però vull dir que tendim a vegades sempre a culpabilitzar molt la normativa, però després cada administració amb les seves competències jo penso que pot fer i molt.
Mirar-se una miqueta més al malic, no, a vegades?
Exacte, sí.
Perquè estem parlant també, clar, suposo que això implica més recursos, que és el gran problema que tenim sempre quan es parla del tercer sector.
Sí.
Més part de recursos per part de l'administració, eh?
Sí, per un costat sí, però hi ha un tema que jo penso que aquí ens n'oblidem, i vull intentar ser molt, molt breu per explicar, però perquè penso que això és important entendre'l. Molt ràpid, eh? Quan un jove tenia un permís de residència, d'acord, als 18 anys, només tenia residència, no pot treballar. Per treballar, què necessita? Ho explico curt i ras,
sí.
Una empresa que li faci una oferta de treball, i qui fa aquest tràmit era la Generalitat. Qui té competència, pel reglament antic i pel nou, d'acord? Qui té competència per canviar un permís de residència a un permís de treball era la Generalitat. Val. Els criteris que imposava la Generalitat eren molt restrictius, fins i tot que anaven contra la mateixa normativa, que això, tant per l'Oficina d'Estrangeria com per la Generalitat, eren uns criteris molt restrictius. No vull entrar a fons per no allargar-me per al temps, però que la idea bàsica és aquesta. Per tant, el tema és, si un jove de 18 anys tingués una oferta, tenia una oferta de treball, però que no reunia aquests requisits tan estrictes, que podien ser més amplis, per part de la Generalitat, més d'un jove hagués pogut obtenir un permís de treball, hagués pogut entrar en el mercat de treball i tenir els seus ingressos propis i, per tant, a l'hora de renovar, no hagués hagut de patir tant com han patit tan joves. Per tant, vull dir que, sobretot, tinguem molt clar que cada entitat, cada administració, s'ha de responsabilitzar de totes les seves competències que té i respecte a aquests joves. I, sobretot, pensant, repeteixo una vegada més, són joves de 18 anys, clar, que no pot ser que amb 18 anys quedin completament ja deixats. Que volen viure amb amics o amb familiars llunyans, també és legítim, però igualment hi ha d'haver un suport. Del caire que sigui.
Un acompanyament, un
suport. Un acompanyament, exacte, del que sigui. I tocant aquest tema, i per no oblidar-me, també el reglament, repeteixo, és molt positiu aquest reglament, perquè estem salvant ara extremadament molts casos. I molts casos que jo tinc pendents ara de judici, gràcies a aquest nou reglament, estan obtenint un permís de treball i li presento al jutge. Per tant, això, molt bé. Però se n'oblida, com sempre, d'aquelles persones que estan més en situació d'exclusió, més de carrer, que són aquells doncs, que efectivament estan vivint en cases ocupes, que estan vivint fins i tot amb familiars llunyans o fins i tot, senzillament, estan vivint amb amics. I que no estic parlant de toxicomania ni de delinqüents ni res. Senzillament, joves d'aquest tipus. Clar, això la normativa no ho contempla. I llavors dius, ostres, és una llàstima, perquè sempre hem de pensar que un jove, quan obté el permís de residència als 18 anys, ha de seguir tenint el suport d'una entitat econòmic per poder renovar aquest permís de residència. D'acord? No sé si m'explico.
Sí, 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 perfectament.
Per tant, vull dir, un noi que potser està en una casa ocupa, que m'hi estic trobant, amb joves, estic pensant en un jove, precisament, que va ser tutelat a Melilla, això també és veritat, val? I va venir aquí i està vivint en una casa ocupa, amb una de les naus ocupades a Badalona. Aquest noi té 19 anys, està vivint al carrer. Això és intolerable.
Del tot.
Serveis socials de l'Ajuntament de Badalona no està reaccionant davant d'aquest cas, val? I llavors el tema és, i com renovarà? O sigui, per una part, que no perdi el permís de residència, i per una altra part, està vivint en una situació de carrer. O sigui, no es pot donar. Hi ha d'haver-hi aquí, hi ha d'haver un telèfon vermell que quan hi hagi un jove extutelat, sobretot, s'ha de petjar un botó, pum, i aquí ha de rebre una protecció. Per tant, la normativa no contempla aquesta situació i, per tant, jo crec que hauria d'haver estat molt més flexible en el sentit de dir, bueno, si un jove lliurement viu en un pis amb amics, que hagués pogut renovar si senzillament acredita que està fent algun tipus de formació, encara que sigui molt bàsica. Per tant, la normativa, com sempre, se n'oblida dels més exclosos, no? Dels que més viuen aquesta situació d'exclusió social. Però repeteixo, vull deixar molt clar que és una normativa molt positiva.
Que arriba tard.
Exacte, arriba molt tard.
Sempre ens hem d'anar acostumant, no? Això, millor tard que mai. Una miqueta cansats, no?, del millor tard que mai. Sí que és cert que millor tard que mai.
Sí.
Però, sí. Clar, de tant en tant també podria ser, doncs mira, ens avancem i no ens hem d'esperar un any.
De totes maneres, un dels temes que per mi hi ha és que el reglament, la normativa, es pot interpretar i reinterpretar de la manera que el govern vulgui. Per tant, tant el govern de la Generalitat, com deia abans, com el govern espanyol, podien reinterpretar la normativa de manera que aquests joves no perdessin el permís de residència, d'acord? O sigui, l'administració també tenia certa flexibilitat, val? Hi havia dues sentències del Tribunal Suprem que van perjudicar-ho tot, molt bé, però, repeteixo, l'administració té màniga ampla per poder fer i desfer moltes vegades. A vegades no, però en aquests casos sí que es podia fer. Per tant, no només la normativa, sinó també aquesta interpretació, sí. Aquesta com apliquem la normativa, que això, òbviament, depèn senzillament de criteris polítics, no hi ha res més.
Uh-huh. Aquests requisits tan estrictes que deies es mantenen encara?
No, el requisit... Ara, bàsicament, un jove només que demostri que d'alguna manera o altra té uns ingressos equivalents a uns més o menys, uns 400 euros, d'acord? Doncs amb això ja podrà renovar. El que passa, la normativa està redactada que pot ser que sigui perquè provingui de l'ajuda pública, també que provingui de que estigui treballant, uh-huh. o també de qualsevol altra entitat. Per tant, jo aquí el que dic sobretot a les entitats, dic, ostres, pues feu aquest certificat, si aquest jove li esteu donant un recolzament per facilitar la seva integració i que no perdi el permís de residència. Per tant, bàsicament, només que un jove acrediti que d'alguna manera o altra està vivint aquí i quins mitjans de vida té, ja pot renovar. Però la por que estem tenint és quin criteri hi haurà després, si serà més restrictiu o més ampli a l'hora d'interpretar, per exemple, això que deia abans, un jove que està vivint amb un familiar llunyà. Val? El familiar llunyà anirà a un notari, dirà que sí, per exemple, que està vivint amb ell, que se'n fa càrrec. Això ho acceptaran? O no ho acceptaran. Jo tinc un parell de casos que estan així. Bueno, i de fet en tinc uns quants que estic esperant a veure quin criteri té l'administració per dir-los, mira, tirem endavant o, alerta, no ho podem tirar endavant perquè té aquest criteri. De totes maneres, com que jo sóc advocat i així em dedico, i això recorreré via judicial i a veure un jutge que és el que acaba decidint. Però una altra vegada recórrer la via judicial, esperar que un jutge dicti sentència i el jove anar esperant, i perdre molt de temps.
Quan parles d'un familiar llunyà, aquest és realment un problema? O sigui, per què el fet de que sigui un familiar llunyà pot comportar doncs, que hi hagi com dubtes en relació a la seva renovació?
Això és un dels temes que a mi m'agradaria que això l'administració, en aquest cas de l'Estat, ho respongués.
Clar.
Un jove que està vivint en un pis que depengui de Càritas, de la Fundació, que sigui, és igual, fa un escrit, un certificat, pum, i en pocs dies pot tenir un permís de residència i treball i cap problema. Si està vivint amb una família llunyana, jo estic veient que estan tardant molt en resoldre. La meva pregunta és aquesta, la que estaves plantejant tu ara mateix, no? De dir, què hem de plantejar? Té els mitjans de vida coberts? Sí, que és el que diu la normativa? Sí. Llavors, per què hem de patir més? Saps?
Clar, clar, clar.
Però repeteixo, sobretot els que estan vivint al carrer, aquests també se'ls ha de donar aquesta possibilitat. Després l'aprofitaran o no? Ja dependrà de la llibertat d'un, però com a mínim que no sigui un problema per papers.
Mira, ara que parlem d'aquests joves, no? Sobretot aquests que estan que viuen en una situació d'exclusió, comentaves que estan vivint, per exemple, en naus abandonades a Badalona, tristament massa d'actualitat. Aquí a l'Àngeles hem referit moltes ocasions al sensellarisme. És una problemàtica que sembla que va a més. És una situació, diries, que afecta també cada vegada més els joves migrants, perquè ja em sembla que van advertir des de l'Hospital de Campanya de Santa Anna, van advertir precisament que cada vegada es tenen més joves migrants.
Sí, sí, és un problema. És un problema per això que et deia, no? De que quan arriben als 18 anys hi ha molts joves que sí que tenen una pròrroga d'estada i poden quedar-se en el centre, perfecte, però n'hi ha molts que no, per diferents motius. I, per tant, jo el que estic dient és, ostres, sobretot que quan són joves es pugui fer una valoració mental, psicològica, social, digue-li com vulguis, jo només soc advocat, no soc res més, però pensant en que quan aquest jove compleixi els 18 anys, què passarà? Per tant, hi ha d'haver aquesta prevenció. Ens hem d'avançar molt a que el jove que compleixi els 18 anys no acabi en una situació de carrer. Una altra cosa és que es posi tots els mitjans i després el jove no ho aprofiti pels motius X. D'acord? Però analitzem quins són aquests motius, perquè no és el mateix un que hagi caigut en un tema de drogadicció, per exemple, un tema de salut mental o un tema de que és una persona que té una personalitat que requereix molta més atenció psicològica, psiquiàtrica, no ho sé, d'acord? O sigui, per tant, és un problema. I jo no sé si va creixent, però sí que és cert que és un problema bastant greu.
Hi ha un altre tema que jo crec que resumeix també la vulnerabilitat amb què es troben aquests menors no acompanyats. I és que a mi m'ha sorprès molt, i sé que tu ets un lluitador en aquest aspecte, t'han trobat en molts de casos, i és que un menor que té passaport que indica que ho és, tot i això li fan proves per determinar-ho. Li fan o li feien? No sé si això també ha canviat. És a dir, no refiar-nos, o no, qui toqui, li pertoqui, no es refia que aquell jove, tot i que ho indica el seu passaport o el document que sigui, doncs...
Sí, això va ser una lluita que vaig començar l'any 2009, fins que el 2014 vaig aconseguir les primeres sentències davant del Tribunal Suprem i que van dir que, efectivament, quan un menor disposés d'un passaport no se li podien fer proves. Va. Això ho deia el Tribunal Suprem i, per tant, això, en teoria, és el que s'havia d'aplicar. La Generalitat de Catalunya, i en aquí un altre cop dic el mateix, no era culpa de la normativa, sinó era culpa de la Generalitat de Catalunya, d'acord? Deia, no em crec aquest passaport, se li feien, deixava que Fiscalia de Menors fes proves de determinació de l'edat, quan de Gaia, de Generalitat de Catalunya, podria haver dit a Fiscalia, no, perdona, tu, Fiscalia, li vols fer proves, però jo sóc el tutor d'aquest noi i té passaport. I el Suprem diu que no, per tant, no se li faran proves. En canvi, de Gaia deia que se li fessin proves. El 2015 es va continuar fent proves de determinació de l'edat, fins a l'any 2020. O sigui, durant 5 anys, la Generalitat de Catalunya no ha complert una sentència...
Tot i sentència del Suprem.
I no una, sinó 8 sentències del Tribunal Suprem que deien que no es podien fer proves. La Generalitat de Catalunya ha incomplert aquestes sentències del Tribunal Suprem que defensaven els drets del menor. Per tant, començo a estar cansat que la Generalitat de Catalunya sempre estigui dient que és la llei, que és la llei, que és la llei. Durant aquests 5 anys no hi ha hagut cap partit polític, cap que ha tingut representació, cap, vull dir cap, que hagi fet alguna cosa per la defensa d'aquests menors. I això ho he dit públicament, ho dic aquí i ho dic sempre. Per tant, això també és un altre tema que ens hem d'analitzar. Fins que l'any 2020, el 2021, hi va tornar a haver una sentència al Tribunal Suprem, que deia també el mateix, i llavors la Generalitat de Catalunya va dir, doncs ara deixarem de fer proves de determinació de l'edat. La meva pregunta és, per què heu hagut d'esperar el 2021 i no ho heu fet des del 2015? I el 2015, tots els casos que s'anava a judici, i tots es guanyaven, tots. Què passava? Que es guanyava el judici i que el jutge deia que realment era menor d'edat, d'acord? Es guanyava el judici, però el noi ja tenia 19 anys. Sí. Llavors aquest noi diu, no, ara anem a intentar tramitar un permís de residència. Quan tu hauries d'haver tingut un permís de residència ja fa més de 2 anys, per exemple. Per tant, ara no es dona, però hi ha hagut un retras de 5 anys. El nou reglament d'estrangeria hem estat esperant un any, però la Generalitat hem hagut d'esperar 5 anys perquè canviés de criteri, i això és molt greu.
Havent-hi sentència, eh?
Exacte.
Una, sinó unes quantes, com deies, 8-9 sentències les que hi hagi. Albert, recordem que ets Albert Parés, advocat social i president de l'Associació Noves Vies de Badalona. Hi ha moltes més coses que ens han quedat per dir i crec que val de la pena, algun dia et faig com un atracament, deixem passar un temps més des de l'aprovació de la reforma i a veure com és la situació, perquè entenc que amb el temps haurà d'anar canviant mica en mica, no?
Sí.
Confiem.
Home, jo confio que els criteris, sobretot, no siguin restrictius i siguin amplis.
Exacte. Doncs el que deia, Albert, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
A vosaltres.
I fins una altra.
Perfecte, gràcies.
Ho deixem aquí. Recordeu, tornarem diumenge vinent. Una nova edició d'Àngels. Per tant, fins a les hores, que acabeu de passar un bon diumenge i una molt bona setmana.
Àngels, un programa de la Fundació Llegat Roca i Pi.